Sempre parlem d'emprenedors al nostre programa i avui podem dir que ens visita en l'estrena d'aquesta tercera temporada un gran emprenedor empresari. Jaume Roures és un dels productors audiovisuals més importants de l'estat espanyol. Va començar la seva carrera professional a TV3, després en va marxar i va fundar Mediapro, que avui és una empresa de xifres descomunals. Factura uns 1.600 milions d'euros l'any, té més de 6.000 treballadors i té presència a 32 països de 4 continents, déu-n'hi-do. Mediapro produeix ficció televisiva, com sabeu, cinema, documentals, gestiona drets de competicions futbolístiques i ofereix continguts i serveis audiovisuals a qualsevol punt del planeta. Partint de zero, Jaume Roures, l'home que mai es posa corbata, ha construït un gegant. Hi ha música de la pel·lícula Midnight in Paris, dirigida per Woody Allen i produïda per Mediapro. Saludem Jaume Roures, director general de la productora Mediapro. Bona nit, què tal?
Bé, bé.
Què tal? El tracto de vostè o de tu?
No, de tu, no? Després de tants anys, de vostè no funcionaria.
De tu, perquè he tingut la sort de també treballar a la productora Mediapro. Quines xifres, eh? Ara quan les deia, déu-n'hi-do, Jaume.
Són 35 països, eh?
No, m'he deixat un país. Sí. 35 països. Escolta, nosaltres fem un programa d'emprenedors, Jaume. Tu et consideres un gran emprenedor català, ets?
Bé, és que a mi el tema de les qualificacions, les etiquetes i tal, sempre m'ha posat un pèl nerviós. Jo em considero un productor audiovisual que, com deies a la frase introductòria del Pasteur, doncs, amb molta tenacitat i molt ben acompanyat d'un gran equip, doncs, hem tingut sort i hem portat endavant el que teníem una mica al cap, o potser més enllà del que pensàvem.
Clar, perquè el secret que funciona un negoci, que sempre ens ho preguntem, és treballar molt o tenir bones idees, creus?
Bé, jo crec que és una combinació de tot, no? De tenir bones idees, de treballar molt, de tenir ambició i de tenir grans equips. Uh-huh. Però, al final és això.
Qui destacaries del teu equip? Qui, Tacho Benet és una persona clau a la teva vida professional, també?
No, bueno, Tacho i jo som, diguem-ne, el mateix. No. Des de... No? Ens vam conèixer precisament a TV3 ara fa 35 anys i ara en farà Mediapro, ara el 2019 en farà 25, o sigui que... No, però més enllà del Tacho i un servidor, diguem-ne, nosaltres tenim un equip de 200, que ara ja són més de 200 persones amb molta experiència audiovisual aquí i a tot el món, i després tenim una estructura molt, diguem-ne, molt horitzontal, no? Perquè nosaltres ens, una mica com vosaltres, ens movem en un sector on el talent, la creativitat i tot això és el que val, no? El que funciona, i per això has de deixar que la gent pugui desencadenar-ho. Les estructures verticals jo crec que en general no funcionen, però en aquest sector encara menys. Jo crec que això ens ha ajudat moltíssim durant tots aquests anys, no? Que la gent prengui responsabilitat de les seves feines.
Clar, per tant, s'ha de delegar, que un bon empresari ha de saber delegar. Jo no sé si coneixes tots els negocis en què ara mateix està involucrada la teva productora, o és impossible saber el que passa en 35 països, Jaume?
Bueno, jo crec que amb el Tacho sabem pràcticament tot el que passa. Això no vol dir que sapiguem fins a l'última d'allò, però nosaltres, el tenir una estructura molt flexible vol dir que la informació circula molt. Després, aquesta és una feina on la relació personal, doncs, és molt important i per tant, doncs, has d'anar passejant una mica per tot el món tot el dia, no?
Uh-huh. Quantes hores treballa al dia, Jaume Roures?
No ho sé, les necessàries, no sé, les que siguin. No, mai m'ha preocupat, tampoc em preocupava quan estava a TV3. Vull dir, no. És que si estàs fent coses, les hores no les notes, no?
Quan fas coses que t'agraden. Sí. La gent té idea innovadora, es creu en ella, es treballa. Ara que deies, per què vas decidir deixar una feina segura, que molta gent li passa, que ens està escoltant, com la que tenies a TV3 en aquell moment, i decideixes, doncs, llançar a crear una productora, que quan es crea una nova empresa mai se sap què passarà, si funcionarà o no funcionarà, i dius, tiraré endavant Mediapro, que devia néixer un dia, eh?, amb una taula, i que ara, doncs, és molt important, la productora visual més important de l'estat espanyol.
No, bé, jo me'n vaig anar a TV3 el 91 perquè penso que en aquell moment els nivells de llibertat que hi havia, doncs, per mi, d'alguna manera, doncs, ja havíem arribat una mica al límit. I això era després de la Guerra del Golf, on totes aquestes, diguem-ne, tensions, doncs, en una situació d'aquestes, com es manifesten. I quan vaig tornar d'allà, doncs, vaig plegar de la tele Mediapro bé 2 o 3 anys després. No? Però no perquè penséssim fer cap cosa a l'altre món, sinó, doncs, aplicar el que havíem après durant tots aquells anys treballant i poder viure, no viure més tranquil, sinó, diguem-ne, tant a la pública com a la privada, acabes a vegades amb estructures directives que de tele en saben molt poc i que estan allà per altres motius. I a mi això em desmoralitza una mica, perquè a mi el que m'agrada i el que crec que s'ha de fer és treballar, crear i desenvolupar coses i no estar constrenyit o pensant què passarà, què diran, no sé quantos. Clar. Però això m'ha passat a la pública i m'ha passat a la privada.
Creus que la política pesa massa encara en els mitjans de comunicació, eh?
Bueno, no, la política o ja la privada no era política, però jo estava en un lloc, estava a Dorna fent aquest mundial de motociclisme que existeix ara. Això ho vaig començar al sortir de TV3 i allí va venir el senyor Mario Conde. Llavors, diguem-ne, Mediapro, per dir-ho d'alguna manera, neix gràcies al senyor Conde i la seva entrada a Dorna, que és quan vam sortir d'allí 4, perquè vam veure que allò acabaria com va acabar. Però, vull dir, al final, el problema de gestió i direcció era el mateix.
No? Clar. Els drets televisius de futbol durant els pròxims anys costen més de 3.000 milions d'euros. Vol dir que el món s'ha tornat boig amb aquestes xifres?
No, jo crec que el món s'ha tornat boig amb les xifres dels traspassos dels jugadors. Vull dir, el que valen els drets del futbol vol dir que hi ha un negoci que ho genera i que té un retorn, no? I per això, diguem-ne, les grans empreses de telecomunicacions o les grans plataformes mundials compren aquests drets i paguen aquestes quantitats. Ara, pagar 222 milions per un jugador és igual, 60 o 80 o 90, diguem-ne, més enllà que no té res a veure amb això que se'n diu el mercat, doncs té un grau d'immoralitat bastant alt. No?
No has amagat mai les teves opinions crítiques contra el sistema capitalista, eh? Com valores, doncs, el món audiovisual, que dius, depèn del futbol, dels jugadors, la ficció mou xifres elevades, per això sempre, no? Tots aquests mons, el del cinema, el del futbol, comparat amb d'altres, potser injustament.
Bueno, amb el futbol ja he dit el que pensava. Jo crec que el cinema, la ficció, els continguts no estan en aquesta òrbita o el producte que està servint, doncs, té un valor determinat, no? Però això és com vendre cotxes, depèn de si vens bons cotxes o vens mals cotxes, no?
Clar.
Dintre del sistema, malauradament, hi estem tots. Mentre no canviï, clar.
En aquest programa ens interessa sempre parlar del futur i jo crec que Jaume Roures, que viatja per tot el món i coneix molt bé el sector de la televisió i l'audiovisual, voldria que ens diguessi, d'aquí 5 anys, el tema de la comunicació, ara que tenim Netflix, tenim YouTube, tenim la televisió, tenim Amazon TV, tenim Google, encara no sabem què hi haurà en el futur. Tu cap on creus que anirà, si hem d'apostar, si hem de posar-hi diners?
No, jo crec que aquestes grans plataformes seran les que mouran els cigrons perquè la gent cada dia té més ganes de continguts diferents i de disposar d'ells a qualsevol moment, a qualsevol hora, en qualsevol mitjà i en qualitat. Llavors això vol dir que genera per part dels operadors de telecomunicacions a nivell d'infraestructures i genera per part de les grans plataformes, doncs, ofertes cada vegada més àmplies i més variades, que a llarg termini, doncs, van en detriment de la televisió tradicional. Amb això no vull dir que la televisió en obert desaparegui, però sí que tindrà cada vegada un pes més relatiu. Ja es veu ara amb les cotitzacions de la borsa de les televisions en obert, no? Com van caient, perquè la borsa descompta expectatives, i les expectatives d'aquestes televisions d'aquí, diguem, 10 anys, doncs no tenen res a veure amb la situació actual on es reparteixen el mercat publicitari, i la gent el que vol és veure productes de molta qualitat i des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, i això és la tendència. Per tant, encara que siguin diferents, perquè Facebook és com una televisió obert que viu de la publicitat, Netflix és una televisió, no vull dir de pagament tradicional, però que busca clients de televisió de pagament amb sèries i pel·lícules de qualitat, i Amazon, en canvi, el que busca són clients que li comprin llibres, roba, menjar o el que sigui, no? Vull dir, els seus 2 milions de productes del catàleg, i si ets un bon client tens accés a una sèrie de continguts audiovisuals bons, però no són ara uns productors audiovisuals com pot ser Netflix. Netflix es gasta 8.000 milions a l'any, eh?
S'hauria d'inventar un altre model de Netflix, ho dic perquè, clar, estic veient que pot perjudicar a TV3, a Televisió Espanyola, d'aquí uns anys Netflix. S'hauria d'inventar des d'aquí una plataforma com Netflix? Valdria la pena?
No, però això no ha de perjudicar. El que passa que, diguem-ne, nosaltres i TV3 i les televisions han de produir, també tenint en compte que existeix aquesta gent i que és un element de distribució nou. Vull dir que la sèrie que TV3 pugui emetre es pot difondre per Netflix, d'allò. Vull dir que precisament quan abans deia ambició i perspectiva em refereixo a això, no? Però clar, això té unes exigències de qualitat de la producció,
clar,
a les que hem de donar resposta.
I emetre en català, castellà i en anglès, no? Per exemple?
Bueno, sí, però això després, diguem-ne, ho doblen o ho subtitulen o el que sigui. El que has de produir és en qualitat, i llavors et podràs distribuir també a nivell mundial, no?
Esto es un torpedo a la línea de flotación.
Esto, ya tú. A mí considérame como esclavo de tu cuerpo de nacional y
agiliza lo que puedas, mételo cuanto antes.
Mediapro ha produït darrerament també documentals amb molt d'èxit d'audiència, com Les clavegueres de l'Estat o el documental sobre el que va passar el 20 de setembre davant la Conselleria d'Economia. Bons documentals, bones audiències. Per què vas decidir fer-los, Jaume Roures?
Bueno, però és que crec que sempre hem fet el mateix, no? Nosaltres hem fet Les Lunes del Sol, hem fet Salvador, hem fet els fets de Vitòria amb el Lluís Llach, hem fet 50.000 coses d'aquestes, i dintre d'aquesta línia, Les clavegueres o el 20 de setembre doncs formen part de la mateixa línia. Una altra cosa és que és més d'actualitat, per dir-ho d'alguna manera, però jo crec que forma part de la mateixa línia d'actuació, no? D'explicar coses que no sé per què no s'expliquen.
No s'expliquen necessàries, t'han dit que anessis en compte després de produir-los. Has estat valent, has patit per aquests fets quan t'han dit vés en compte, Jaume?
No, jo no he patit mai. No vull dir de la vida, però vull dir que no funciono patint pel que diran o pel que faran, si no és molt difícil fer coses, no? Si vas amb aquestes pors, no? No por, hi ha que tenir-ne sempre, però, fins i tot a travessar el carrer, però vull dir, no pots funcionar amb pors.
Clar.
Jo soc dels que crec que has de fer el que toca en cada moment.
Atenció, perquè per primera vegada em sembla que podem dir que es prepara un nou documental per TV3, Jutges Europeus, què veurem?
Bueno, espero que vagi per TV3, no?
Ah, val.
No, nosaltres estem treballant en un documental on demanem l'opinió de jutges alemanys, belgues, anglesos i suïssos, diguem-ne, sobre la famosa euroordre i la resolució del tribunal alemany, no? Vull dir, per intentar explicar a la gent que com ho veuen des de països amb una tradició democràtica i jurídica àmplia, doncs el que aquí no es posa en qüestió, que són els documents del senyor Llarena. I després, la segona part d'aquest documental és explicar una mica qui és qui a la judicatura, no? I tots aquests senyors del Suprem, doncs, d'on venen, què han fet, quines altres actuacions d'aquesta mena d'allò, perquè jo crec que tampoc es coneix, no? Vull dir, es parla de la transició del 78, de totes aquestes coses, però no es parla de les coses que no es van tocar, i ara, doncs, de la mateixa manera que no es van tocar l'estructura de cossos repressius i ha passat el que ha passat amb els Villarejos i companyia, doncs la judicatura tampoc es va tocar, llavors ens toca patir algunes carcamalades com les que estem veient últimament, i llavors volem, doncs, explicar-ho perquè la gent ho sàpiga. No sé si serà molt novedós, en tot cas tot el que expliquem, com sempre, serà veritat, i llavors, per la tant, gent tindrà elements de
serà judici. Polèmic, eh? De fet, és la primera vegada que ho dius, jo no ho havia llegit fins ara, que l'estava preparant.
Bueno, és que creiem que no sé quan seran els judicis.
Serà abans dels judicis, el documental?
La nostra intenció és que siguin abans dels judicis, de la mateixa manera que amb el documental del 20 de setembre, doncs, intentàvem explicar que el que es deia sobre el que havien fet els Jordis no s'acomodava, no responia a la realitat. Doncs aquí volem ensenyar com la jurisprudència europea i l'espanyola tampoc tenen massa a veure, no? I explicar el per què, i una de les raons, no totes, però una de les raons del per què és precisament d'on venen aquesta gent.
Té nom el documental, ja?
No té nom.
No té nom encara. Bé, amb ganes impacients de veure aquest documental de la justícia europea, justícia espanyola, i una altra música que parla de Jaume Roures. Banda sonora de Vicky Cristina, Vicky, sí. Barcelona, Woody Allen. Per cert, Woody Allen se li ha dit que no rodarà una pel·lícula l'any que ve, com sempre feia, perquè deia que no trobava finançament. Però, per altra banda, sento que Jaume Roures diu en una entrevista, també deies que prepareu un film el 2019 a Barcelona amb Woody Allen i gravarem a la ciutat de Barcelona?
No, bueno, és que aquesta notícia que ha sortit aquests dies no és exacta. O sigui, és cert, el Woody aquest any no fa una pel·lícula, però perquè està fent altres coses, que no dic perquè a vegades a ell li molesta que s'expliqui el que fa, però si hagués volgut fer una pel·li, igual que la farem l'any que ve, l'haguessin fet aquest any. O sigui, que no és una exageració d'una situació concreta, i l'any que ve, en principi, farem una pel·lícula que espero poder fer a Barcelona. Sí.
A Barcelona,
amb això estem treballant. Bé.
A Barcelona, molt bé. Woody Allen, 2019, Jaume Roures, Barcelona. Hem d'anar ja a la caixa digital, però abans deixa'm dir-te, Jaume Roures, tu has complert molts somnis professionals. Tinc la sensació que dius, vull fer això i ho faig. Ara vull fer una pel·li amb Woody Allen, ara vull fer aquest documental per treure l'actualitat i saber exactament què passa a la justícia, però segur que tens encara algun somni en el calaix que dius, això no ho he fet i m'agradaria fer-ho. Va, confessa't una mica, aquest queda pendent, o no?
No, bueno, però és que jo de petit tampoc pensava si volia ser bomber o fuster o coses d'aquestes, eh? No ho he pensat mai, no m'he mogut mai així, no sé, bueno, lògicament hi ha moltes coses que m'agradarien fer, sobretot el terreny, diguem-ne, del cinema o dels documentals, però no sé, ajudar a desenvolupar el que és la nostra seu a la Diagonal és un dels somnis que tenia, no? Bueno, vull dir, una de les coses que em semblaven important i que cada vegada que vaig a l'edifici dic, doncs que bé, no?
Molt bé.
Revolució 4.0. Penja una fotografia del teu racó preferit de Catalunya amb les etiquetes Catalunya Experience i Revolució Cat Ràdio.
Guanya mensualment una estada per dues persones a un hotel amb encant de Catalunya.
Catalunya Experience i Revolució Cat Ràdio.
Us recordem que el Revolució 4.0 continua amb el concurs Catalunya Experience de racons bonics de Catalunya a les xarxes socials. Aquest mes us convidem a Can Bo de Pau, a Sala Girona. Heu de fer la fotografia amb aquest racó de l'estiu que us agrada, amb etiqueta Revolució Cat Ràdio i Catalunya Experience, i direm el guanyador a finals de setembre. Ens han quedat moltes preguntes, Jaume Roures. Tenim pendent de veure aquest documental que prepareu, Mediapro, també aquesta pel·lícula amb Woody Allen. I ha estat un plaer escoltar-te, perquè ets un empresari, jo crec que molta gent et segueix, i has deixat anar alguns consells, què et sembla?
Bueno, que haguéssim pogut continuar, jo no tenia pressa.
Doncs escolta, queda pendent...
Ja sé que el temps de la ràdio com el de la TV és limitat.
Queda pendent una altra trobada per seguir parlant. Moltes gràcies per venir en l'estrena de la tercera temporada del Revolució 4.0. Una abraçada.
A vosaltres.
Gràcies.